Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us parla Neus Bonet. Cuba decreta 9 dies de dol oficial per la mort de Fidel Castro, considerat una de les últimes grans icones del segle XX. El comandant en jefe ha mort a l'Havana a l'edat de 90 anys. Estava previst que avui l'incinerin i els funerals es faran el 4 de desembre a Santiago de Cuba. La notícia de la seva mort l'ha anunciada personalment per televisió el seu germà Raúl, que l'any 2006 el va succeir a la presidència del país. Fidel Castro va cedir el poder a causa dels seus problemes de salut. Des d'aleshores havia dut una vida més reposada, però sense perdre mai el contacte amb l'actualitat política. I primera reacció a aquesta hora del president electe dels Estats Units, Donald Trump, a la desaparició del líder cubà, Mercè Jiménez.
En un tuit lacònic s'ha limitat a escriure que Fidel Castro ha mort, acabant la frase amb un signe d'exclamació. Durant la campanya per les eleccions del 8 de novembre, el republicà va amenaçar de revertir els esforços de Barack Obama per normalitzar les relacions amb Cuba.
Més reaccions. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha valorat la importància de la figura de Fidel Castro i ha expressat el desig que el poble cubà pugui decidir el seu futur.
Ha mort un personatge que ha marcat una part important de la història del segle XX, tant a Cuba com a la influència que ha tingut a nivell general. És evident també que és un mandat que llarguíssim, carregat de llums i moltes ombres, però en qualsevol cas crec que és un desig general de tots els demòcrates del món que el poble cubà pugui fer, tingui un futur, que sigui el futur que el poble decideixi.
El govern espanyol ha reaccionat de manera molt tèbia a la mort de Fidel Castro i ha assenyalat que ha estat disposat a enfortir les relacions entre Madrid i l'Havana.
Les diferents formacions polítiques espanyoles reflecteixen a les seves reaccions la seva adscripció ideològica respecte al règim comunista cubà. Podem assegurar que la transició a Cuba ja ha començat. Madrid, Lali Ferrer.
Bona tarda. Hi ha coincidències a l'hora de destacar la dimensió històrica de Fidel Castro. El líder de Podem, Pablo Iglesias, subratlla la importància de la revolució castrista.
Se va una figura històrica fundamental para entender el siglo XX. La revolución cubana representó una senda de dignidad para los pueblos en América Latina y seguramente, con sus luces y con sus sombras, Fidel y la revolución cubana ensenyaron al mundo el significado de la palabra soberanía.
Hi ha hagut reaccions a la xarxa i d'altres en mitjans més tradicionals, com el rei Felip VI, que ha enviat un telegrama de condol a les autoritats cubanes. A Twitter, Mariano Rajoy s'ha limitat a recordar els llaços personals amb Espanya. Lali Ferrer, Catalunya Ràdio, Madrid.
El president de l'ANC, Jordi Sánchez, crida la unitat dels partits independentistes perquè aprovin els pressupostos del 2017, uns comptes que considera clau perquè es pugui fer el referèndum del setembre de l'any que ve. L'entitat reuneix avui les assemblees territorials, sectorials i exteriors en una jornada de treball amb més de 300 persones a Cervera. Estela Busoms.
A hores d'ara està garantida la tramitació parlamentària dels pressupostos, però encara no està clar que la CUP els acabi avalant a la votació final. Davant d'això, el president de l'Assemblea, Jordi Sánchez, alerta que els comptes són una estació necessària per arribar al referèndum i fa aquesta demanda.
El missatge en aquests moments és inequívoc d'unitat. No podem permetre'ns cap relliscada per part dels nostres representants polítics. Hi ha un compromís d'arribar fins al final, hi ha un compromís de concretar tot aquest esforç amb el referèndum. Per tant, entenem que tots els acords que siguin previs al voltant de tot el que ens ha de permetre avançar s'han de produir amb els debats necessaris.
Sánchez també ha reiterat que l'ANC promourà la mobilització constant contra l'opció de l'Estat espanyol d'anar a fons, diu, en la judicialització del procés.
Esports, Ramon Salmurri.
En Fórmula 1, Lewis Hamilton ha aconseguit la pole position al Gran Premi d'Abu Dhabi al circuit de Yas Marina. Hamilton ha acabat per davant del seu company d'equip Nico Rosberg, amb qui es disputa el Mundial. Luis Enrique ha confirmat que Neymar serà titular demà en el partit contra la Real Societat. El club ha informat que Arda Turan continua afectat per un procés febril i que, per tant, queda exclòs de la convocatòria per al partit de Noeta. També queden fora Iniesta, Umtiti i Matié, que són baixa, i Masip i Aleix Vidal per decisió tècnica. Entren dos jugadors del filial, el central brasiler Marlon i Carles Alanyà. D'altra banda, el Barça també ha comunicat que la vicepresidenta econòmica Susana Monge va presentar ahir al vespre la renúncia al càrrec per motius personals. Josep Maria Bartomeu assumirà temporalment les funcions que fins ara exercia Monge. A primera, acabat fa uns instants, el Màlaga 4, Deport 3. L'Espanyol rep el Leganés a 6:45. Els blanc i blaus busquen la primera victòria a Cornellà al Prat. També avui a primera juga el Real Madrid a 4:45. Rep l'Sporting a 9:45, Sevilla-València. A segona, el Reus juga a Saragossa a 8:00 PM i el Nàstic va superar el Cádiz per 1-0. I en futbol sala, partit de Lliga regular al Palau, derrota del Barça. Tercer, el Palau contra el Pozo de Múrcia, que és 5è. Barça 2, Pozo 3.
Fins aquí les notícies.
Vas massa curt.
Ella s'ho ha buscat. Tot ho fas mal.
Cada dia se senten expressions com aquestes fins al final. Ni mitja. No en deixem passar ni mitja. Barcelona contra la violència masclista. Ajuntament de Barcelona. No se te
ocurra olvidarte. Viu un Black Friday inoblidable a Hipercor.
Vine i emporta't una rentadora Balai abans per 349 euros.
Ara per 219.
I per casa teva el 30% d'estalvi en tot el parament.
A més, regalem 30 Kias Sportage sorprenents.
Black Friday a Hipercor. Inoblidable.
Divorciades, decapitades, morta o supervivent. Les dones d'Enric VIII van ser més que simples esposes.
No sou la meva esposa!
Van modelar un rei que va esdevenir un monstre. Una gran sèrie documental, Les sis reines d'Enric VIII. Cronos, aquesta nit, al 33. Solidaris. Amb Adrià Bas.
Avui, la portada del programa és pel gran recapte del Banc dels Aliments. Què tal? Bona tarda a tots. Com esteu?
Soc Eduard Arruga, president del Banc dels Aliments de Barcelona. En nom dels quatre bancs de Catalunya i sobretot de les 235.000 persones que pateixen aquí precarietat alimentària, el nostre més sincer agraïment a la ciutadania de Catalunya per la bona acollida que novament ha rebut la campanya Gran Recapte d'Aliments que té lloc ahir i avui. A més de 2.500 establiments comercials, trobareu voluntaris i voluntàries que us atendran. Els aliments que més necessitem són llet, oli, conserves de peix, conserves de carn, llegums cuits i aliments per infants. I si podeu seguir col·laborant els propers dies, us agrairem que us apunteu a la classificació de productes anant a la pàgina web Gran Recapte i entrant a la pestanya Classificadors, trobareu les indicacions per fer possible la vostra col·laboració. Moltes gràcies, ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Vosaltres feu la màgia i també feu encara més gran el Gran Recapte d'Aliments.
I més que màgia, senyor Arruga, ho fem per obligació i per decència, perquè la societat civil dona la cara allà on les polítiques públiques han fracassat. I ho seguirem fent, no només un dia a l'any, tants com calgui. I proposem grans recaptes un cop per setmana. Sí, sí, un cop per setmana. Que els supermercats facin ofertes de 2x1 perquè de cada llauna de tonyina o de litre d'oli un sigui per nosaltres i l'altre es doni al Banc dels Aliments. És un exemple. Que no sigui una tradició dels dies de Nadal, que sigui un hàbit quotidià. Passem-li la mà per la cara al Black Friday, al Cyber Monday, al Giving Tuesday i qualsevol disbarat que es pugui inventar. Fem-ho mentre hi hagi persones que han de fer cua en un menjador social, o per vestir els seus fills a Càritas, o mentre hi hagi gent que viu sola i que no pot pagar el llum. I fem-ho amb ganes i amb el cap ben alt, no per caritat, per compromís de país, perquè una Catalunya més igualitària serà segur una Catalunya més potent i pròspera.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Ja sabeu que aquest programa hi ha molts dissabtes que no sona a la ràdio perquè hi ha futbol. Això és el que va passar dissabte passat, sense anar més lluny, i que passarà també la setmana que ve i l'altra, és a dir, dues setmanes seguides, però vaja, la setmana passada va valer la pena. Avui fa 8 dies el Futbol Club Barcelona i l'UNICEF van celebrar els 10 anys de l'acord entre tots dos. Ho van fer acompanyats de molts nens i nenes catalans durant el partit del Barça amb el Màlaga, i a la llotja, convidat d'excepció, el sotsdirector de l'UNICEF, Justin Forsyth, que va venir a ratificar la col·laboració. Un acord que inclou la part més visible, la part esportiva, el logo de la samarreta, les campanyes amb els jugadors, tota la imatge pública que us podeu imaginar, però que en aquests 10 anys ha suposat també que el Barça faci donatiu de 17 milions d'euros. Uns recursos que han servit per què? Què tal, Eva Pineda? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Fruit de l'acord entre l'UNICEF i el Futbol Club Barcelona, a Suazilàndia més de 50.000 infants ja tenen el seu certificat de naixement, que els dona accés a drets inalienables de les persones, com ara el dret a la identitat, a tenir un nom, el dret a rebre atenció mèdica també, o a poder ser inscrits en una escola. També han fet que 14.600 nens i nenes de les zones rurals de la Xina rebessin suport psicosocial a través de l'esport. I a Sud-àfrica, 2.700 infants participen en tallers de lideratge pel procés de construcció de pau. A partir d'ara, fins al 2020, el Barça donarà cada any 2 milions d'euros més variables a l'UNICEF.
Mr. Justin Forsyth, sotsdirector executiu de l'UNICEF. Benvingut a Catalunya Ràdio.
Thank you.
Gràcies.
Vostè creu en els valors de l'esport per provocar el canvi?
Totalment.
Acabo d'arribar de la frontera amb Síria, he estat en un camp de refugiats a Jordània, i tant nens com nenes em deien que el seu somni seria tornar a casa seva quan acabi la guerra, i que l'esport, i el futbol en particular, els ajuda a mantenir vius els seus somnis. I els vaig preguntar de quin equip eren, i tres quartes parts em van dir que del Barça. És per això que el Barça té un poder enorme per canviar les coses. No només amb els nens de Síria, sinó també a l'Àfrica, a la Xina, a l'Índia. En aquests 10 anys, gràcies al Barça, hem millorat les vides de centenars de milers de nens.
Quins són els punts forts i els punts febles d'una aliança com aquesta entre dues organitzacions internacionals que són tan potents com el Barça i l'UNICEF?
Sobretot els punts forts. No són només els diners que recaptem, però és veritat que gràcies a això podem finançar programes per combatre la discriminació que pateixen els nens amb VIH, o podem ajudar a escolaritzar milers de nens i nenes. Al Brasil, per exemple, treballem perquè nens amb i sense discapacitat s'integrin i convisquin amb normalitat. Sobretot és un canvi d'actitud. El Barça té cap a 250 milions de seguidors arreu del món. L'UNICEF també en té centenars de milions. Per això val la pena que unim els nostres valors i fem campanya conjunta per defensar els drets dels nens. És una força tremenda i aquí a Barcelona ens hem reunit per mirar de portar aquesta relació una mica més enllà, a un nou nivell.
I què és el que ara mateix més li preocupa a l'UNICEF en relació a la infància al món? És la pobresa, l'educació, les guerres, la fam? Podria identificar el top 3 més urgents?
Crec que el més urgent són els nens que viuen en conflictes terribles. Cada dia hi ha nens que moren a Alep. Fa uns dies el meu equip sobre el terreny em passava informes terribles. Diu que els metges que treballen amb nosaltres es veuen obligats a triar quins nens sobreviuen i quins han de morir, perquè no tenen prou material ni medicaments per atendre'ls a tots i s'han de concentrar només en els que tenen possibilitats de sobreviure. Això és una autèntica tragèdia. Per això aquests són els nens que més ens necessiten. Però més enllà d'això, també ens hem d'assegurar no només que sobrevisquin, sinó que creixin com els toca i que rebin una educació adequada. I treballem molt a tot el món per assegurar-nos que tots els nens i nenes tinguin aquesta oportunitat. I finalment, un altre problema que ens preocupa, un repte en el que també estem treballant, és per erradicar l'abús als que són sotmesos molts nens. I això ja no té res a veure amb la guerra, sinó amb els abusos a menors i la violència contra la infància, que a vegades la pateixen a casa seva mateix, o a través del tràfic de menors i la prostitució.
I quant de temps més ha de durar aquest malson, senyor Forsyth? Vull dir, vostè representa una agència de les Nacions Unides. Hi ha alguna possibilitat que els països reunits a l'ONU se'ls escoltin a vostès? Aquests mateixos països que fa anys que estan jugant a la guerra a l'Orient Mitjà, es pot fer alguna cosa?
Bé, l'ONU és tan feble o forta com ho són els estats membres del Consell de Seguretat. I malauradament aquest Consell de de Seguretat no ha pogut posar-se d'acord per aturar la guerra a Síria. Però el treball de veritat és al carrer. Tenim l'obligació de salvar tants nens com puguem. No podem fer res pel que fa a les causes reals, perquè això és cosa dels governs. Però sí que podem protegir la vida d'aquests nens i fer que vagin a l'escola. Potser el Barça només és un club, però amb tots els seus aficionats hem aconseguit recaptar molts diners per respondre amb eficàcia no només a problemes a llarg termini, sinó també a realitats urgents com la de Síria.
I de la pobresa als països desenvolupats, què me'n diu? Els nens també pateixen per la falta de feina dels seus pares, per la seva pròpia manca d'expectatives. No sembla que hagin de tenir un futur gaire reeixit. Sense anar més lluny, aquí a Catalunya, la pobresa afecta un 25-30% dels nostres nens i la inversió pública per ells es troba a la cua de tota Europa, només per sobre de Grècia. I, en canvi, hi ha altres països desenvolupats que han aconseguit ajudar els seus nens durant la crisi. Té algun suggeriment per als governs de Catalunya i d'Espanya en aquest sentit?
El més important és que arreu del món, tant li fa països rics o pobres, malgrat els progressos que hem aconseguit, i pensi que en relació amb els nens hem fet molts progressos en els últims 20 anys, malgrat això encara estem deixant enrere molts nens i les seves famílies, perquè són pobres, perquè són nenes, perquè són discapacitats, qualsevol excusa. I una de les lliçons més importants de la història recent és que hem de treballar molt les desigualtats, que ens hem de centrar en tota aquesta gent que estem deixant enrere. I això aplica a Catalunya, al conjunt d'Espanya o a Europa sencera.
Vostè ha treballat la major part de la seva carrera en organitzacions internacionals pel desenvolupament, sobretot a Save the Children i a Oxfam. Per què va fitxar per l'UNICEF? I sobretot, quins són els seus objectius des d'aquest nou càrrec?
Em vaig unir a l'UNICEF perquè m'apassiona aconseguir canvis a favor dels nens. I l'UNICEF és l'organització de drets de la infància més gran del món. I pel que fa a les meves expectatives, els objectius són aconseguir que d'aquí a 15 anys ja no mori cap nen per diarrea, pneumònia o malària, que tots els nens del món vagin a l'escola i reduir dràsticament la violència contra els menors. A l'UNICEF, igual que a Can Barça, som molt ambiciosos i volem assegurar-nos que cada nen tingui l'oportunitat de desenvolupar tot el seu potencial.
Mr. Justin Forsythe. Justin Forsythe, moltes gràcies.
Thank you.
Gràcies a vosaltres.
Solidaris, para-t'hi a pensar.
Hola, sóc en Josep Perpillà, l'alcalde de Sant Just d'Esver, i m'enorgulleix informar que des de fa 25 anys hem estat capaços de fer front a l'agermanament de Sant Just amb el poble nicaragüent de Camoapa. I això és possible gràcies al compromís ferm i actiu de la ciutadania d'aquí, però també d'allà, de persones com el voluntariat de Sant Just Solidari i també que la solidaritat ha estat i és una prioritat en aquest ajuntament. Els projectes d'aquests 25 anys els recollim al llibre Mirades, que presentem el dimecres dia 30 a la Casa de la Cultura de Can Ginestar de Sant Just. Si li interessi conèixer amb més profunditat aquest agermanament, doncs pot adreçar-se a la nostra pàgina web o, evidentment, a les nostres oficines.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.
Catalunya Ràdio.
Bellesa, brillantor, prodigi. En dues paraules, Venècia i Vivaldi. Dilluns 28 de novembre, al Palau de la Música Catalana, les sonates per violoncel del llegendari compositor amb el seu millor intèrpret, Jean-Guyen Keras. La sereníssima Venècia a través de la música. Entrades a palaumusica.cat. Fes Palau, fes-te el teu.
Aconsegueix amb El Periòdico i l'Esport un coixí de dormir viscolàstic a un preu irrepetible i sense cupons. Suau, molt adaptable, antialèrgic i amb la garantia de Flex Store. Aprofita-ho, només aquesta setmana del Black Friday, amb l'Esport i El Periòdico.
Any nou, vida nova, Fort Buida als concessionaris. Ofertes especials per a renovació d'exposicions. Fins a 5.000 euros d'estalvi en comprar un vehicle nou i amb 7 anys de garantia. Any nou, vida nova, però amb un Fort nou.
Comercial Vila Vila, concessionari oficial Fort a Granollers. Avinguda Prat de la Riba 102, comercialvilavila.com.
Tots els grans moments de la nostra història tenen el seu llibre. La Marató de TV3 també. Troba-la en llibreries i a la botiga de TV3. 10 relats originals amb il·lustracions pròpies per celebrar els 25 anys de la Marató. També en audiollibre i llibre digital.
Catalunya Ràdio.
Solidaris a Catalunya Ràdio.
Som un riu. Some
programa per fer memòria.
Fa una setmana tot just llegíem la declaració final de la 22a Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que ha reunit més de 190 països aquest mes de novembre a Marràqueix, al Marroc. Fem una balanç.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
Una cimera més. Però què? Quins avanços ha suposat la COP22 després dels acords de París de l'any passat, que tothom va dir que eren un èxit, que havia anat tan bé? Ha baixat l'eufòria? Anem pel bon camí i a bon ritme? I la victòria de Trump als Estats Units, un dels països més complicats a l'hora d'arribar a acords multilaterals, especialment en medi ambient, influirà en algun sentit?
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
Avui, tertúlia als solidaris. Anna Pérez Català, Miquel Carrillo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda,
bona
gràcies.
Tarda.
L'Anna Pérez Català és membre d'Ecologistes en Acció i és coordinadora de les campanyes de Climate Tracker i acaba de tornar a Marràqueix. Com ha anat això? Sensacions ara que has tornat a Catalunya?
Ha sigut una COP una mica avorrideta, una d'aquestes coses que passen que van lentes, però bé, es tracta de posar l'estructura després de París. Jo sempre dic que París posava les parets i la teulada, però la casa s'ha de vestir per dintre si volem aturar el canvi climàtic, i per tant el que feia Marràqueix era definir tots aquests mecanismes, totes aquestes infraestructures per tal de poder baixar les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
A París ens van donar un pis amb claus, però ara l'havíem de moblar.
Exacte.
Mm-hmm. Era difícil igualar aquest èxit de l'any passat quan la Xina i els Estats Units, que són els països més grans contaminants, van ratificar el text. Quants països l'han subscrit ara mateix?
Ara mateix són 111 o 110.
Hem passat la frontera del 100, eh?
Exacte,
sí. El 80%, no?, de les emissions de mundials.
Exacte, suposa més del 80%
no,
de les emissions?
No, més del 50 i algo, ara mateix.
Ah, malament, sí. El diari, doncs.
Ah, jo tenia dades que deia que en 97 països se superava el 69%.
Segurament
per
seria
tant,
això.
Per tant, en més de 100, deu ser cap als 80.
Jo he dit 80%, sí, sí.
Bueno. Quadra. Però... Ha estat, doncs, una cimera de tràmit, Anna? Tu creus que és una cimera de bones intencions només per mantenir la voluntat política que es va establir l'any passat?
Ha sigut una mica. Has de pensar que la data límit per posar totes aquestes estructures és el 2018. Per tant, no hi ha cap mena de sentiment d'urgència. A París hi era. Ens van dir que París seria una gran cimera, que s'arribaria a l'acord, i per tant, s'hi havia d'arribar. Mm. Però ara tenen fins al 2018 tots els països.
Per sí, tant... però és que el 2018 és aquí mateix, i tant que diem que tenim pressa perquè el planeta s'enfonsa...
Sí, exacte, doncs aquí està el problema. Mm. Llavors, tots els temes més complicats, allò que realment els països no es posen d'acord, simplement han dit, ai, doncs ho parlarem l'any que ve, o ho parlarem el següent. Mm. Llavors sí que ha sigut una mica la sensació de que no s'ha acabat de quallar coses.
Veus? Miquel, el Miquel Carrillo és enginyer i és membre de l'Àgora Nord-Sud. Tu no has estat al Marroc, però ho has seguit molt de prop. Mm-hmm. Tal com deia ella, el més interessant de tot això és aquest calendari per intentar reduir l'escalfament global, en reduir-lo en un grau i mig, o evitar que pugi més d'un grau i mig?
Jo crec que el més important és que la nau va. Vull dir que era una cimera molt, molt tècnica, molt després de l'èxit, entre cometes, de París, i clar, és complicat, no? Bueno, jo crec que el problema és que continuem, en podem parlar després, no?, però continuem una mica en la dinàmica de les grans cimeres, d'afegits, d'alguna manera, a l'ordre natural de la història o del desenvolupament, no? De, com deia ahir en una jornada que coincidia amb el Manel Vila, doncs, de peticions addicionals al...
D'anar omplint papers.
Vaja. Exacte. No, i sobretot de que són guarniments, són garlandes de guarniments...
Maquillatge.
Maquillatge. Però d'una casa que amb uns plànols que ja està bastant definit.
Anna, propostes que s'hagin fet a Marràqueix aquests dies, alguna iniciativa realment revolucionària o a la que pugueu veure que sigui efectiva?
Sí, semblava difícil que això passés, però després de la victòria de Trump als Estats Units, John Kerry, secretari d'Estat, va venir a la cimera i va presentar el que és el seu pla per a reducció d'emissions al 2050. Uh-huh. És a dir, fins ara els països sempre han presentat plans com el 2020, 2030, però no hi ha hagut cap mena de perspectiva a llarg termini de què faran. Per tant, tu pots anar reduint com vulguis aquí a prop, diguéssim, però a on estàs tendint? Quina és la reducció màxima d'emissions que arribaràs? Uh-huh. I Estats Units, Canadà i Mèxic van preparar uns plans conjunts, i després Alemanya també va presentar el seu, i diuen que arribaran tots entre un 80-90% de la reducció de les seves emissions al 2050, a mitjans de segle.
Jo n'he llegit un altre que m'ha cridat l'atenció. 47 països que aspiren a aconseguir que en un temps prudencial es puguin subministrar el 100% amb energies renovables.
Exacte.
I que Costa Rica ja ho ha aconseguit.
Sí, bueno, aquí hi ha una mica de truc perquè estem parlant d'energia. Estem parlant d'energia
elèctrica.
Sí, o sigui, de l'electricitat, però no del transport, etc. Aquí és anar a tendir Costa Rica. Però a part d'això, sí, això és els països més vulnerables, tenen un fòrum, que es diu el Fòrum dels Països Més Vulnerables, i són els que han fet aquesta proposta, que entre 2030 i 2050 intentaran reduir les seves emissions al màxim i tendir cap a aquesta 100% d'energia renovable.
I això, Miquel, com es fa quan tens països amb grans interessos creats, econòmics, polítics...
Si ho sapigués, no estaria aquí, no?
Que depenen de determinades indústries, sobretot les extractives, o països fins i tot, i encara que sembli que no té res a veure, sí que hi té, països on les democràcies no són prou fortes, on hi ha corrupció i on els drets humans són gairebé humor negre.
Sí, però jo crec que el problema som els desenvolupats, en aquest cas, o els que podem liderar, encara que després em desdiré d'això, perquè segurament la Xina està agafant un rol molt, molt interessant, no? Sempre havia estat el gran emissor, el gran cremador de carbó, i com diria aquell, el bo de les dictadures, no? És que de sobte...
Ai, Carrillo,
com diria aquell,
Sí, aquell, que no entri.
El bo de, o l'aprofitable de règims com el xinès, doncs és això, que algú ha tingut la meravellosa idea de, meravellosa en aquest cas, de començar a descarbonitzar la
seva... Invertir en renovables, economia. Moltíssim.
Exacte, i invertir en un ritme bastant interessant, doncs, en renovables. Com es fa això als països democràtics, industrialitzats? I jo crec que era un dels objectius de Marràqueix. Convença que és negoci. Convença que no només a l'economia del carbó o del petroli...
Que no es fa per altruisme.
No, mai. Les coses, deixem de les coses per altruisme. Mm. Comencem a pensar les coses en interès i demostrem el gran capital, els grans interessos creats, que poden continuar guanyant tots els calés que vulguin o que puguin amb un marc mínimament sostenible, perquè si no, d'aquí probablement 20 o 30 anys les seves empreses, com la resta del món, poden ser bastant inviables. Jo crec que és una de les claus, però transcendint molt més enllà del que sempre parlem de la RSC, no? De la responsabilitat social corporativa, sinó que comencin d'alguna manera els seus consells d'administració...
Empreses en les que el seu core business sigui verd, sigui social.
Jo a Repsol, que sempre ens hem barallat molt pels efectes del petroli de l'Equador, som enemics íntims, no? Recordo amb el Eduardo García Moreno, que és no sé si encara és el responsable de responsabilitat corporativa, jo sempre dic, Eduardo, jo el que vull és que canvieu de negoci. Jo no vull que deixeu de guanyar calés, sinó que canvieu de negoci. Ja m'està bé que sigui una empresa energètica, però feu aquesta transició. I adoneu-vos que el vostre negoci així, en 20 o 30 anys, a part de tots els efectes que pugui tenir pels indígenes d'Equador, és totalment inviable, no per vosaltres, sinó per tothom.
De fet, no sé si sabies que BP, l'empresa anglesa, ho va triar, o sigui, ho va intentar fer. En lloc de dir-se British Petroleum, es va intentar dir Beyond Petroleum, és a dir, més enllà del petroli.
Home, però les inicials les tenia.
No els va funcionar gaire, crec que han retirat aquesta idea.
I parlem del finançament, perquè tinc la sensació que s'hi ha passat de puntetes. Hi ha un acord que diu que s'han de poder entregar 100.000 milions de dòlars abans del 2020 i de moment 9.100 i encara com aquell.
No, crec que hi havia compromisos per corregeix-me, no? Però ara, compromisos.
Ja, ara.
Però això és igual que quan arriba l'huracà al mig o el Mitchum o tota la col·lecció
sí.
I fan la cimera de donants i al final doncs els compromisos a l'any següent, on que arriba una altra tragèdia, una altra catàstrofe, se n'en desdiuen o se n'en obliden i tot queda en...
Sense anar més lluny, no sé si era el mateix dia que s'inaugurava la conferència de Marroc, Oxfam publicava aquest informe que deia que l'estat espanyol de moment només ha entregat un milió dels 120, que ja em semblen pocs, però dels 120
que
s'havia promès abans del 2018.
Correcte.
I que els Estats Units també, de moment, dels 3.000 milions compromesos, només n'han entregat 500.
Però jo, de nou, és el problema del sistema de cimeres i de compromisos afegits al món real, com diria aquell, no? I el món real va per un costat, les entitats, en fi, s'ha fet força, vull dir, perquè hi hagi una agenda de drets humans, de canvi climàtic, de moltes altres coses que mai aconseguim que s'incorpori dintre del core business del món. Vull dir, és que no hauria de ser donacions, hauria de ser una fiscalitat mundial d'alguna manera, no? Que és el que ve a ser l'ajuda al desenvolupament, que mai tampoc, per cert, amb molta més experiència aconseguim que s'acompleixin aquests objectius o compromisos.
Ara fa una estona ho deies. Tu i jo aquesta setmana hem coincidit en unes jornades de la Diputació de Barcelona per presentar una cosa de la que aviat parlarem als solidaris, que són els Dies Europeus de la Solidaritat Local, com empoderar les ciutats i les regions per fer cooperació, solidaritat i perquè la seva gent en sigui més conscients. Una de les coses que es va parlar és de l'agenda 2030 dels ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, en els que tot això que estem parlant ara també hi té paper, perquè estem parlant de la sostenibilitat del planeta d'una manera transversal, la mediambiental, però també la social, etc, etc. I sense que això minvi el progrés, que cadascú l'entengui com vulgui. Tota l'estona vam estar parlant de si aquestes cimeres havien de ser una llei tova, una soft law, o una llei dura, vinculant, d'obligat compliment. I clar, la cosa era, aquestes grans cimeres, si aconseguim que 100 i tants països les ratifiquin, és perquè en el fons són toves, és perquè són acords de mínims. Sí. I fins i tot hi havia una reflexió molt interessant que parlava de que fer el contrari, és a dir, que siguin punitives, que siguin sancionadores, només fa que ni tan sols arribis a constituir un document marc de treball, perquè llavors tothom es retira. Això en Marràqueix ha passat igual.
Bueno, però continuem.
L'acord de París està pensat una mica de les dues maneres. És a dir, tots els països presenten un document cada 5 anys que explica el que faran. Jo vull reduir les emissions així, jo vull adaptar-me al canvi climàtic així, i ho han de fer. Llavors, se suposa que hi haurà una manera de passar comptes al cap de 3 anys per poder fer-ho millor en els següents 5. El problema és que encara no s'ha definit exactament com es passen aquests comptes. I això és el difícil de Marràqueix i el que serà difícil en els propers 2 anys fins al 2018.
I espera't, ara llegeixo 3 coses, eh? Reprendre el projecte d'un oleoducte, reimpulsar el fracking i retirar les limitacions al carbó. Qui ho ha dit, això? Va, concurs.
Trump.
Ah, exacte, bravo! Però això ho va dir en campanya i aquest senyor just guanya les eleccions al començament també de la cimera de Marràqueix. Això com va caure? Un gerro d'aigua freda?
Exacte. Em sembla que era el dimecres de la primera setmana, que és la setmana més tècnica, que tothom està per feina, perquè encara no hi ha ministres fent les seves palabreries i tot això. I clar, aquell dia ningú sabia què respondre. Totes les conferències de premsa tothom preguntava el mateix, els passers tothom es preguntava el mateix, però en veritat els negociadors, que normalment no són polítics, estaven esperant a veure què deien els presidents. Tothom estava supercallat, superprudent, no podem opinar sobre això...
Sí, però després també ha tingut un efecte de tancar files, no?, darrere de l'acord, no? De respondre, dius, hosti, jo amb el tram aquest no vull ser com aquest, no soc de la seva corda.
Xina va dir que ells estaven per l'acord de París, encara que Estats Units fes el tonto, i que ells seguien amb això.
Abans
això
preguntaves, jo crec que al final també és un tema de prestigi, no?, i de dir, hosti, qui està liderant, o cap on va, no, em crea una consciència una mica de, no, el guai, el que es porta ara, o...
És l'acord de París.
Jo aquí començo a ser una miqueta optimista de detectar certs moviments, de dir, no, algú molt a dalt comença a adonar-se'n que és cap aquí, que t'has de moure, i sobretot que és compatible amb mantenir nivells de creixement, desenvolupament, de creació de negoci, doncs segurament en espais que no compartim i que no vindran a parlar d'aquest programa, no?
No,
però que ja m'està bé.
I lligat a això que dius, crida l'atenció. A vegades sembla que els polítics vagin per una banda i, com amb tantes altres coses, la societat va per una altra. Els Estats Units tenien una gran delegació enviada a Marràqueix d'empreses del sector de les renovables. Ara mateix em penso que hi ha un 14% de l'energia elèctrica consumida als Estats Units que és renovable, i que durant l'any 2015 gairebé es va invertir tant en renovables com en fòssils.
I tant, i suposo que depèn molt de quin estat estiguis mirant, però està clar que els Estats Units és un gran líder també en renovables, igual que ho és la Xina ara mateix. Per tant, sí, Donald Trump s'haurà de donar el compte d'alguna manera o una altra que realment el seu país també tira amb això, i no només amb el carbó.
Si els Estats Units se surten de l'acord finalment, perquè ho diu el seu president, la resta podrà impulsar, podrà fer la balança, podrà suplir aquest espai? La Xina podrà prendre aquest relleu que tu ara deies? Europa ho podrà fer?
Jo crec que la idea seria una mica això, que Xina i Europa, perquè de fet ja es van reunir justament quan Trump va guanyar, es van reunir i van estar parlant de que seguirien treballant, etc. Per tant, entenc que preveien que suplirien aquest lideratge. Uh-huh. Però Donald Trump ara està dient que està obert al tema de l'acord de París i, per tant, pot ser que simplement no se'n surti, sinó que ho deixi com un paper mullat en un calaix o alguna cosa així.
A més, això del canvi climàtic té moltíssimes dimensions i de vegades, només, com sempre dic, només pensem en les platges, no? Que si ens quedarem amb més o menys metres de platja i aquest segurament és el... Mm. Bueno, no li diguem això a Fiji i a altres illes, no? Però la Xina té un problema gravíssim
de contaminació.
Sí. O sigui, acabar amb aquest problema té molt a veure amb la descarbonització de la seva economia. I jo crec que Xina ho ha vist claríssim, perquè si no tindrà un problema econòmic de
social, hi ha hagut moltes manifestacions.
Exacte. De desestabilització política. Bueno, les grans manifestacions de Xina no són pels drets humans, segurament. Són contra els desnonaments, contra l'avançament de la urbanització a aquestes grans ciutats, que la majoria tenen més habitants que Catalunya sencera.
Sí, sí, sí.
De vegades aquests problemes domèstics que no posem en l'equació del canvi climàtic tenen molta més... igual que l'amortització de les... Per què no aposta BP o Repsol? Segurament perquè han d'amortitzar infraestructures brutals que no els hi fan pensar en invertir en renovables, sinó que aquella refineria a Tarragona o on sigui, doncs ha d'estar funcionant
encara
els propers 20 o 30 anys, igual que les nuclears, és el problema de les nuclears. I això té un problema financer darrere i d'estabilització també de l'economia, perquè són immobilitzats que tens allà. No? De vegades només pensem en el que és evident i per darrere hi ha altres elements.
D'una banda, Pequín emet gasos 16 vegades per sobre de les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut.
O 18, és igual.
Tant li fa, una barbaritat. Després, per una altra banda, hi ha un estudi que, si no m'equivoco, és de l'IES Global i de la Universitat de Leeds, que parla de l'impacte que tot això té en l'asma, que ha augmentat exponencialment el nombre de persones que al món pateixen asma. I per tant, això sí que és una conseqüència directa a nivell social i personal de tot això que dèiem, més enllà de si perdem més o menys metres de costa, que això també suposo
també
que té el desequilibri marí que pot
exacte.
Tenir. Exacte. Posem-nos tècnics un moment. Vosaltres sou experts en la matèria. Si l'acord de París no va endavant, pinta en bastos, vist que aquest any 2016 ha estat l'any més calorós mai registrat i que 14 dels 16 anys més calorosos han estat dins del segle XXI?
Totalment. Sí. I no tenim ni idea del que està congelat sota del permafrost a Sibèria, no? Fa aquest any, no?
Sí, les bombolles de gas que surten.
I ni el metà que està atrapat allà sota del permafrost, o malalties que, bueno, que s'han quedat congelades allà d'èpoques anteriors i que...
Sí, que ja ha passat, de fet.
Que ja ha passat, aquest, ho estic dient perquè ja ha passat.
Aquest hivern va sortir àntrax d'uns rens que estaven congelats a Sibèria.
De feia 100 anys.
I van afectar la població del voltant.
Bé, no tenim ni idea del que... pot sortir. Això sí que és la caixa de Pandora.
Sí, a més, el que s'ha promès fins ara, el que han dit els països que faran aquests plans, ens porta cap a un món que s'escalfa entre 2,7 i 3,5 graus, quan l'acord de París diu 1,5 o 2. Per tant, fins i tot, si fem
ens
tot el que hem dit
curts,
que farem,
ens quedem curts.
Estem anant massa curts.
Mentre el canvi climàtic estigui lligat a la desigualtat econòmica, el repte serà més complicat. En els últims 40 anys, el percentatge de les pluges ha baixat moltíssim, un 30%, especialment en àrees que depenen de l'agricultura, penso en l'Àfrica. 22 milions i mig de persones s'han vist obligades a desplaçar-se a causa precisament d'aquests desajustos climàtics. Això afectarà les mobilitzacions, a les migracions, a les economies petites.
Totalment.
Fins i tot genera conflictes entre pastoralistes que es mouen amb els ramats i amb agricultors.
I agricultors que volen plantar. Sí. L'aigua és el principal repte?
L'aigua i la salinització i la erosió de terrenys...
Sempre s'ha dit que la Tercera Guerra Mundial vindria per l'aigua.
Jo crec que ja estem a la Tercera Guerra Mundial. No? Que està a Síria, aquelles coses que no te n'adones, està en marxa i d'aquí uns anys li direm que aquella va ser
en perspectiva direm això, exacte. Direm, però l'aigua
la
és el gran repte?
La cinquena, sí, l'aigua ja dic, i l'aigua i tot l'ecosistema, és a dir, i tota la biodiversitat. I la biodiversitat, com dius de la biodiversitat? És a dir, en el moment que... Per exemple, la zona andina és super vulnerable a tot el... No? Perquè en 10 quilòmetres tu passes de 4.000 metres a de 3.000 metres d'alçada, no? Vull dir, com es mouen allà les franges de clima, o sigui, té una afectació a les poblacions brutals. L'aigua és evident, perquè hi haurà més sequeres o, en segons quina zona, hi haurà més, al contrari, vull dir, més inundacions no? I la gestió de tot això, la situació permanent de catàstrofe és que fins i tot traurà tota la capacitat de planificació o de creixement ordenat i, evidentment, afectarà aquelles zones, a més, que tenen més perspectiva de creixement poblacional, tot l'Àfrica, no? La pressió migratòria o vivint en un context, com deies abans, de no existent, d'inexistència d'estats democràtics, serà un cercle negatiu bastant difícil de controlar, no? La perspectiva és tan... Estem parlant tota l'estona d'energies renovables, i això és una part del pastís, és a dir, vosaltres sabeu que tota la intensitat energètica de la nostra alimentació és brutal, vull dir, el menjar carn pràcticament cada dia, tots els conreus que estan associats a poder tenir carn, per molts transgènics que acabem inventant, mai acabarem donant sortida a aquesta demanda creixent, sobretot perquè la Xina se'n va del camp i deixa de ser herbívora i es converteix en carnívora a aquestes ciutats supercontaminades, i tot això és una pressió addicional. No, és que no hi haurà aliments, aliments n'hi ha per d'aquí als propers 50-100 anys. No, el que no hi ha és per menjar carn i per la terra i per tota la intensitat energètica que té, que a més és carbonitzada, no? Per tant, de nou, és a dir, no acabem d'atacar... Aquests dies estava la Blanca Chancoso del moviment indigenista d'Equador, sí. Aquests dies.
Ho saps que tenim un reportatge amb ella?
Bueno, això està...
Estava preparat.
Però la Blanca deia això, és que al final no acabem de qüestionar el sistema de desenvolupament. I no deixen de ser parxes aquestes cimeres. I encara bé que existeixen, no?
Encara, mira, estem a punt d'acabar, però dues coses més que us volia comentar. Sabeu què està passant aquesta setmana?
Ui, passen tantes coses.
Aquesta és la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Algunes altres notícies que han arribat darrerament i que ens fan pensar en el poder o no de l'acció local. Barcelona prohibirà l'any 2020 la circulació de cotxes més contaminants i bonificarà els usuaris que deixin el cotxe i optin per un transport públic. O Amsterdam, que prescindirà del gas natural per combatre justament el canvi climàtic. L'Ajuntament ha dit que intentarà desconnectar 10.000 vivendes que són de titularitat pública i espera que el 2015 ja hi hagi una xarxa alternativa. El 2015. El 2018, una xarxa alternativa que vingui d'energies renovables. Aquesta setmana parlàvem justament en aquestes jornades de la Diputació del poder local. Aquests petits programes, projectes municipals poden contribuir al gran conjunt?
És clar, sobretot si tenim en compte temes com els residus, perquè qui ho tracta i qui ho recull és a nivell local, també temes com comentaves de l'alimentació...
Però tota després s'envien abocadors a l'Àfrica, tots aquests residus.
Bueno, espero
penso
que...
Penso en els tecnològics,
ara. Els tecnològics,
allà a Ghana,
sí,
hi ha aquell gran abocador, sí. Aquella imatge l'hem tinguda de cop. Aquí podem ser tots molt conscients i fer reciclatge i després l'hem perdut de vista, aquella deixalla. No sabem què passa amb ella.
Sí. Bueno, de fet, no sé quin dels països nòrdics és que ara està pagant els usuaris perquè reparin els seus electrodomèstics, o també la roba, etc, per fomentar que hi hagi menys consum. Però, bueno, mira, ahir era Black Friday i tothom està de compres, per tant també és una d'aquestes... Per tant, és una d'aquestes coses que s'haurien d'atacar, el com consumim i què en fem del que consumim.
No, i després els municipis, com a administració més propera a la població, també té un paper, per exemple, amb això del Black Friday d'ahir, no? Doncs d'acabar de connectar les peces, perquè la gent li passen els happy days que deia, no? Aquell, el dijous, sí. Li van passant els happy days i no acaba de connectar les peces del trencaclosques. I se sent bé, i fa el gran recat i se sent...
Aquest és un altre, sí.
I fa la marató, i fa el... I no acaba de veure el global, no? I jo crec que, a banda d'això, de millorar, descarbonitzar la nostra economia, de fer ordenances de construcció d'habitatges que consumeixin menys energia, tot això es pot fer al món municipal, però sobretot arribar a la població, treballar a nivell d'escoles, de població en general, i començar a connectar les peces i començar a situar també la nostra part de responsabilitat no només com a ciutadans, sinó també com a consumidors.
I sobretot això que en diuen l'educació pel desenvolupament. Miquel Carrillo, Anna Pérez Català, ha estat un plaer, moltes gràcies per haver vingut avui a Solidaris.
Moltes gràcies. la Carla Bolí, una de les fundadores de l'associació Fugint de les Fronteres. El dia 11 de desembre, a les 8 del vespre, al Teatre del Centre Catòlic de Sant Andreu tindrà lloc un espectacle benèfic en benefici als refugiats que barrejarà teatre, dansa, música i moltes sorpreses més. Tots els diners que es guanyin en aquest espectacle aniran destinats a la ONG Open Cultural, que és una ONG que treballa als camps de Grècia i el que fa és intentar que els refugiats accedeixin a la cultura, l'educació, l'oci, perquè les seves vides siguin una mica millors als camps. Per tot això us esperem a tots vosaltres el dia 11 de desembre a les 8 al Teatre de Sant Andreu.
Doncs un nom que ha sortit ara fa una estona, l'ha dit el Miquel Carrillo, la Blanca Chancoso. Ella és membre de la comunitat quechua de l'Equador. La seva reivindicació des del moviment indigenista també ha estat aquests dies a Marràqueix. Han passat per Barcelona i han parlat amb la Marta Molina. Aquesta és la seva xarxa d'avui.
Sí, quan guarda, mira. Sí, quan guarda, mira.
A l'Amazonia, un grup de dones de diferents nacionalitats indígenes es proposa aturar l'ampliació de la frontera petrolera anunciada pel govern de l'Equador i el capital transnacional. Des que van saber que la vida de la selva i dels seus habitants està en perill, aquestes dones han fet reunions públiques, fòrums i manifestacions expressant les seves reivindicacions. Inclús van caminar centenars de quilòmetres des dels seus territoris fins a Quito, la capital del país.
Estamos andando aquí en Guiacuchesque con las mujeres organizados que ando, estoy feliz. Estamos llevando un mensaje para nuestra comunidad.
Davant la indiferència de les autoritats de l'Equador, van decidir seguir el curs natural dels seus rius i portar el missatge de defensa de la terra a les seves comunitats amazòniques. Aquest recorregut li han dit Yacuchasqui Warmicuna, una travessa per la selva equatoriana, un viatge femení i valent en defensa de la natura. Dues d'aquestes missatgeres van ser un parell de dies a Catalunya després de passar per la cimera del clima a Marràqueix, la COP22. Van anar-hi a portar el seu missatge, a reivindicar els drets col·lectius dels pobles amenaçats pel model de desenvolupament extractivista i del canvi climàtic. Blanca Chancos és quichua del poble Tabalú. Ens explica quina va ser la seva sensació després de Marràqueix.
Mucha preocupación de que no se ha visto así una voluntad política real de los gobiernos, que son los decidores, ¿no es cierto?, en esta COP. Sí hay, como se dice, un cierto enunciado de preocupación de reducir el cambio climático, pero están utilizando los mismos mecanismos que no ayudarían a la reducción, sino más bien a mantener los negociados que se mantienen, ¿no es cierto? Eso es preocupante.
També hem parlat amb Ivonne Ramos. Ella és activista d'Acció Ecològica i del col·lectiu Samaranta Warmicuna i Yacuchasqui Warmicuna. Ella és també una de las mensajeras del río Curaray.
Lo que vemos lamentablemente es que en estas cumbres, estamos hablando París, ahora Marrakech, pero es 22 cumbres han ocurrido, 22 años se han reunido y hasta el momento no se han logrado soluciones reales ni compromisos reales. Para nosotros es fundamental el tratamiento del tema de cuáles son los pasos reales que se están dando para deshacer o digamos revertir ese modelo civilizatorio y esa economía que se fundamenta en la quema de combustibles fósiles.
Per què no s'avança ni es sanciona els països més contaminants? Realment, per què no s'avalua qui ha complert i qui no ha complert els compromisos?
Porque una es la declaración y otra es ya la ejecución. Hacen compromisos y parecía que iba a haber un avance o que hubo un avance de declaración en Francia, ¿no? Y de ciertos compromisos. Pero los mismos que firman, que se comprometen, son juez y parte. No hay un artículo que se diga ni siquiera para evaluar quiénes cumplieron, quiénes no han cumplido, y luego si no han cumplido, ¿cómo sería ese asunto de una exigencia de ética y moral, digamos, de los compromisos que hacen los gobiernos?
Ivonne Ramos insisteix que cal canviar el model i apunta qui són els responsables.
Bueno, una cosa fundamental es mirar que el tema del cambio climático es una consecuencia de un modelo civilizatorio que se fundamenta en una lógica extractivista, que tiene un fin fundamental, que es la acumulación. Acumulación de capital, acumulación de poder, acumulación de territorios, acumulación, acumulación. Este modelo civilizatorio es el que provoca los cambios climáticos, y este modelo civilizatorio tiene una fuente energética fundamental que se basa en la quema de petróleo, en la quema de gas, en la quema de carbón. Tenemos que también hacer una mirada fundamental hacia los países que son responsables históricos de este proceso de calentamiento global, ¿no? Entonces, esa es la una cosa. Entonces, nuestra propuesta esencial es el petróleo debajo de la tierra como una solución real para el tema de del cambio climático. La reversión de este modelo civilizatorio y dar pasos atrás realmente, digamos, y detener esta lógica de consumo desechable, ¿no? Cada vez más la lógica de la producción y el consumo se basa en los elementos desechables sin considerar todos estos elementos de destrucción planetaria, ¿no?
Dones com la Ivonne i la Blanca són les guardianes de la Terra. Escoltem les seves propostes.
Efectivamente, se tiene que remirar cuáles son las propuestas de vida que vienen desde las poblaciones indígenas, que realmente lo que vienen a hacer es una enseñanza de un distinto paradigma de vida, en donde los principios fundamentales están en la visión de que la Pachamama y de que la vida es un principio, los principios son la sacralidad de la vida. Y por otra parte también es el mirar a escala humana, digamos, las relaciones con el planeta y con las economías. Reactivemos economías locales, no entremos en estas lógicas destructivas del planeta.
Podemos mirar los bosques, podemos ver cómo existe el agua, ¿no? Limpia, también el aire, ¿no? Como usted ha escuchado, o sea, nadie habla de que son pobres. No somos pobres, nos han empobrecido desde cuando nos han quitado la tierra, más bien nos empobrecen el momento que nos quitan el espacio que es la tierra, y de junto con la tierra ya no tenemos el árbol, ya no hay el alimento, junto cuando contaminan el agua no tienen de dónde alimentarse. Entonces, ahí nos están empobreciendo.
I acabem la xarxa Molina d'avui enllaçant amb dues problemàtiques. La primera, al Perú.
Como en Perú, por ejemplo, el Cerro de Pasco, con la gran minería, gran escala, cielo abierto. 350 años del proyecto, de la política de desarrollo llamado a través de la minería. Es un pueblo más pobre, la población enferma, y ya no respiran aire, ya no pueden siquiera recibir el agua lluvia ni mojarse con tranquilidad porque es ácido lo que les cae. Gente enferma con tuberculosis, con los pulmones. Y ya esos cerros que usted mira ahí han reemplazado a la naturaleza, a los cerros de la naturaleza, han tapado las lagunas con ese montón de desperdicios de lo que han hecho el hueco, y lo que vemos un hueco grande en medio de la ciudad.
L'altre problema a l'Equador, al seu país, amb els indígenes Shuar.
Bueno, en el Ecuador, en la parte sur, en la selva amazónica, digamos, en una parte muy prístina de la selva amazónica, viven la población Shuar, y ahí el gobierno nacional firmó un contrato con una empresa minera china que se llama Exa Ecocorrientes. Ya empezaron las operaciones para hacer exploración avanzada y también para hacer ya la explotación de la mina en este territorio. Entonces, lo que procedieron a hacer ellos es a desalojar a las comunidades locales que vivían ahí. Entonces, los Shuar, en estos últimos días, lo que hicieron fue recuperar sus territorios y desalojaron los Shuar a los mineros de ese territorio. Y entonces en este momento están los Shuar en posesión de sus propios territorios en donde está la empresa minera instalada. Y el ejército está yendo a esa área, digamos, gran cantidad de militares y de policías y de fuerza pública. Y la preocupación que tenemos, obviamente, es que se den enfrentamientos y que esto provoque afectaciones, o sea, que hayan muertos o que puedan haber apresados y todo. En todo caso, los Shuar mismo ya han tenido 3 personas asesinadas, vinculados estos asesinatos a la problemática minera, ¿no? Y han matado a defensores de la naturaleza, defensores Shuar.
Un missatge de resistència del poble indígena Shuar, que de moment ha desallotjat els de l'empresa minera. Estarem atentes a les seves accions. Fins aquí una petita representació d'aquestes dones missatgeres de Yaku, Chasqui i Warmikuna, missatgeres del riu Kurarai, que, decepcionades de la COP22, continuen escampant el seu missatge de defensa del medi ambient i de la Terra.
Abans de marxar, deixeu-me que us expliqui. Atents al web els pròxims dies, que ens trobarem allà, perquè dissabte que ve i l'altre dissabte hi ha futbol. I quan ens tornem a saludar, aquí, a Catalunya Ràdio, serem a Estrasburg per conèixer la Nàdia Murat i la Lamia Agi Bashar, les guanyadores del Premi Sakharov de Llibertat de Consciència d'aquest any. Això serà el dissabte 17 de desembre, el dia abans de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.
Jo feia moure el món, tot a desig, tots els meus peus, però ja fa temps que dormo sol. Pels carrers que ja no són meus.
Quan el Frank Montasell canta s'erissa la pell de mig país, una versió sensacional amb la Lídia Torrejón que podreu trobar al disc de la Marató. Aquests són els originals, els Coldplay, segurament l'heu reconeguda. Compreu-lo, que disfrutareu. Aquest any es posa a la venda als quioscos no un sol dia, sinó 4, de l'1 al 4 de desembre. I també, quan vulgueu, a les plataformes de música online. Els solidaris som la Rosa Silluell, el Roger Fontarnau, en Ricard García Moyano, la Marta Molina, l'Eva Pineda i l'Adrià Bas, contents de promoure el canvi amb petits gestos. Que vagi bé, fins aviat.
No puc entendre com he arribat. Potser és el vent, potser l'atzar. Tan sols recordo que vaig perdre el nord. En què t'has convertit? Tu no eres així. Revolucionaris fidels ara demanen el meu cap. Sóc un titella que han penjat d'un fil, un fil que s'esborra amb el temps. Escolto càntics llunyans que sonen, sento encara la lluita forta. Són l'escut, el mirall, l'espasa, missioners en terres estranyes. Per raons que no s'hi explica, vaig caure sota la pluja. Així va ser com va passar, quan jo feia moure el món.
Solidaris.
Ciutadans de l'Estat de Gràcia, oi que us agrada la música en directe?
Sí!
El president li encanta, per això dilluns agafarà el micròfon i se n'anirà cap a la Sala Bars.
Dilluns, no et perdis l'especial Estat de Gràcia des de la Sala Bars de Barcelona amb motiu del lliurament dels Premis Art.
Sentirem els grans premis de la música en directe, els Animal, la Maria Arnal i el Marcel Bagés i els Excitements. Ai, que el president s'excita.
Dilluns, una tarda de música a l'Estat de Gràcia amb els Premis Art.